camins.
Pedri renova amb clàusula de 1.000 milions. El juego del calamar segueix en les pantalles de Miss Món. Als entrepans del Camp Nou hi ha excrements. Les grans restriccions arriben a la seva fi i el primer Mundial de Globus l'ha guanyat Perú. Tots aquests temes són els que no tractarem en el programa d'avui. O sí, és divendres, amics, i val tot. Bona vesprada d'aquest divendres 15 d'octubre del 2021, dia 1 després de Mercè Folch, que ens va deixar ahir encisats per la seva tasca al programa Solidaris i per la seva presència encantadora. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Avui tenim una d'aquestes visites que ens venen molt i molt de gust, molt, perquè cap dels temes que us deia tindran cabuda als nostres camins, però sí parlarem de filosofia, som així. Perquè el filòsof, teòleg i assagista Francesc Torralba passarà per aquest estudi, de fet ja és aquí, de seguida el saludaré, i ens presentarà la seva publicació El hermano del hijo pródigo, darrer premi d'assaig Miguel de Unamuno. Una paràbola, la del fill pròdig, la qual més enllà de mil·lennis fa referència a emocions i actituds universals que seguim reconeixent avui en dia. D'ella i de tot el que ell vulgui parlarem amb ell mateix. I quan despedim el Francesc Torralba, si és que vol marxar, ens revolucionarem, que és divendres i és el que toca. Avui totum revolutum. La tertúlia frenètica amb Jordi Cerdà i el fitxatge de darrera hora Iván González, els zipi-zape de les tertúlies de la casa, que opinaran de tot, absolutament de tot, lo humà i lo diví. Avui, amb un primer tema estrella, a petició dels propis tertulians, la decisió del govern de la Generalitat de retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe. En aquest punt, connectarem també amb la Meritxell Ruiz, exconsellera d'Ensenyament i secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, perquè ens valori o ens digui tot el que pensa o ensengui la tertúlia. Què el programa? Anem fortets, eh? Així arribem nosaltres al cap de setmana. Eufòrics! Per cert, que també volem conèixer com arribeu vosaltres als divendres. Al nostre compte de Twitter del programa @caminsestel, la pregunta que us fem avui és: com arribeu vosaltres al cap de setmana? Perquè, clar, hi ha setmanes més durilles que altres. Com arribeu vosaltres al cap de setmana? Vinga, us podeu expressar allà, al compte de Twitter. Doncs amb tota aquesta teca, aquesta barreja meravellosa, li donarem forma al Camins d'avui, a veure si ens queda tan interessant com pinta. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la tarda. Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre, com estàs?
Molt bé, content de tenir-te aquí a l'estudi, encantat.
Jo també, perquè ara feia temps que no venia i s'agraeix venir a l'estudi.
I tant, a l'estudi, ja sé que en aquest temps de pandèmia has entrat de vegades via digital, via telefònica o per altres mitjans, però a l'estudi, ho comentàvem abans de començar, hi ha una vibració especial, oi?
Sí, home, i a més també ve de gust, el rostre a rostre, el cara a cara, no tanta pantalla i tant zoom i tims i mits.
Estem una mica a tips de totes aquestes coses. Francesc, t'has sentit veritablement perdonat? Has tingut aquesta experiència?
Sí, sí que l'he tinguda, afortunadament, ja sent petit, però a més en molts moments de la meva vida, en efecte. Sí que l'he tinguda, en molts episodis, i també he intentat donar el perdó a persones que m'han ferit o m'han ofès.
Francesc Torralba, ets filòsof, teòleg i assagista, ho dèiem al principi, a més, ets director de la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, entre d'altres moltes ocupacions, perquè tens moltes ocupacions, Francesc. I has guanyat la 21a edició del concurs d'assaig Miguel de Unamuno, que concedeix l'Ajuntament de Bilbao pel teu treball El hermano del hijo pródigo. Doncs del ressentiment a la reconciliació. És una mica el subtítol d'aquest assaig que has fet. La cerimònia de lliurament, per cert, es va realitzar fa poc, no?, a la capital bilbaïna.
Sí, es va retardar per causa de la pandèmia. Correcte. Però sí, sí, vam poder-la celebrar molt dignament a l'Ajuntament de Bilbao.
Molt bé. Què tal va ser tot plegat i què va significar aquest reconeixement per tu?
Doncs una sorpresa, perquè jo habitualment escric en llengua catalana, que és la meva llengua materna, però de tant en tant també escriu en castellà, i al veure el producte que havia fet em va semblar que podia presentar-lo, perquè tinc una verdadera fascinació per la persona, l'obra de Don Miguel de Unamuno. Uh-huh. I havent-hi un premi amb aquest nom, dic, mira, m'hi presento, era tema lliure, i em va sorprendre molt que escollissin la meva obra en un conjunt molt ampli. Sí. Hi havia una part d'obres que eren euskera, i per tant era molt reduït els candidats que s'hi van presentar, jo no sé escriure en euskera ni parlar-lo, però en llengua castellana era molt ampli, i per tant vaig quedar molt sorprès, molt agraït i molt satisfet.
Fantàstic. La paràbola del fill pròdig és, pot ser, una de les més riques, no?, i conegudes de l'imaginari de Jesucrist, plena de matisos, i volia preguntar-te per què un assaig en torna a ella, perquè m'ha cridat l'atenció especialment que en el títol poses el focus sobre el germà del fill pròdig i no en el propi fill pròdig. Per què?
És una paraula que jo, com tantes persones, hem escoltat centenars de vegades. Jo, sent un marrec a l'església el diumenge, doncs amb els meus pares, ja la vaig escoltar, i després, naturalment, al llarg del temps i com a teòleg, l'he pogut aprofundir, estudiar, veure les diferents comentaris, hermenèutiques que genera, no? Però a mi m'interessava molt, com tu has dit, focalitzar l'atenció en un dels tres personatges. Hi ha el pare, hi ha el fill que marxa i hi ha el fill que es queda. I el fill que es queda és en el que se li ha prestat menys atenció. I jo justament vaig voler dedicar una reflexió sobre les seves emocions, la seva conducta, la seva relació amb el germà que marxa, la seva relació amb el pare i la seva incapacitat per festejar el retorn del seu germà.
Ja fa molts anys, Francesc, que vaig arribar personalment, t'ho confesso, a la conclusió que en la paraula, en l'escriptura, en els evangelis, hi ha la resposta, per mi, a qualsevol interrogant vital, no només de manera general, sinó concreta, problemes concrets. Estàs d'acord?
Home, la paraula és font de saviesa, i per tant, si la sabem llegir bé, si la sabem interpretar bé, naturalment que hi ha resposta a totes aquelles inquietuds, a tots aquells problemes, a totes aquelles preguntes que ens podem fer d'ordre existencial, d'ordre ètic, d'ordre metafísic. Naturalment, a la paraula no trobarem respostes a la pregunta quina és la fórmula de l'àcid sulfúric, oi? Però sí com he d'orientar la meva vida, què és el més rellevant, què puc esperar, qui sóc jo. Per tant, les preguntes de fons sí que trobem respostes de caràcter, a més, molt clar, molt nítid, la paraula de Déu, que és per nosaltres la Bíblia.
Segons ha destacat el jurat d'aquest premi, després d'una intensa deliberació, va destacar la teva proposta centrada, això, en el fill pròdig, una petita narració que, més enllà dels mil·lennis, com dèiem al principi, fa referència a emocions i actituds universals que seguim reconeixent avui. Apunten que dissecciones minuciosament la postura dels tres personatges de la història, el pare i els dos germans, com ens recordaves ara mateix, i els diferents sentiments pels quals van travessant el remordiment, la indignació, la ira, l'amor, el perdó. Anem amb certa agilitat, però per part, si et sembla. Tots som els personatges de la paraula per moments en la nostra vida?
Jo crec que sí que en un moment o altre ens podem identificar. És a dir, sobretot perquè passen episodis en què ocasions ets el fill que marxa, en ocasions ets el pare que has de perdonar i en ocasions ets el que queda atrapat en el rancor i en el ressentiment i no pots entendre l'amor gratuït, l'amor generós que li dona el pare al fill que torna. Sí, sí, tots, poc o molt, podem identificar-nos amb algun dels tres personatges.
Des de sempre a l'Església hem escoltat que l'amor de Déu ho fa tot nou. I m'ha agradat molt una analogia que en la meva vida he escoltat uns quants cops, perquè nosaltres des de la fragilitat humana podem comparar el perdó amb un gerro, per exemple. Una caiguda, un error que fa que es trenqui aquest gerro en mil pedaços i que amb paciència ho podem recompondre fins que quedi acceptable o semblant al que era abans. Però a mi se m'ha dit que Jesucrist agafa aquest gerro trencat i el fa nou completament. Què hi penses?
Home, que la imatge és molt bonica, perquè nosaltres reconstruïm fragment a fragment, però naturalment no queda el gerro d'abans. I el que hem de creure és que, si per Déu tot és possible, també és possible refer allò que estava mort, allò que estava acabat, allò que estava trencat, i donar-li una configuració nova. I, de fet, la resurrecció entenem que és això, que és un renaixement integral de la persona, en cos i ànima, sota una forma distinta de la cara que coneixem en el nostre temps i en el nostre espai. Per tant, hem de pensar que això és possible per algú que definim que ho pot tot.
Jo tinc fills petits, t'ho comentava abans d'entrar a l'estudi, Francesc, i veig com cadascú busca l'afecte, que l'estimin, d'una manera diferent, però sempre a través dels mèrits. Jo he fet això molt bé, mira que bé he fet això. Una constant que segurament ens acompanya també en la vida adulta, no? Volem que ens estimin moltes vegades perquè som molt bons. I crec que li passa a moltes persones i pot ser. Però cal una experiència de caiguda, jo t'ho dic perquè tu em diguis el que penses, de ficar la pota fins al fons per sentir aquest amor veritable, no? Aquell que es lliura no a canvi de res, sinó a canvi del mal.
Sí, que és el que experimenta el fill que marxa, perquè el fill que marxa dilapida l'herència, acaba vivint pitjor que els porcs, allà recapacita, torna, es penedeix, i abans de sol·licitar el perdó, el pare ja l'ha perdonat i festeja la seva arribada. És clar, aquesta experiència de ser perdonat sense mereixer-ho el transforma, el canvia, el transfigura. I això, certament, quan un ho experimenta, se n'adona de la potència que té l'amor gratuït, i que no és un amor que calcula o que està pendent de com has actuat, com has deixat d'actuar, si tens virtuts o defectes, no? Sinó que és un amor que es volca cap a l'altre sense càlcul, a fons perdut, encara que l'altre no ho mereix.
La paràbola del fill pròdig és molt profunda, ja ho estem comprovant, i segurament en el teu assaig doncs, hi ha mil matisos, mil visions, perquè reflecteix de manera molt clara, molt nítida i simple una cosa que realment és sublim, que estaves dient tu, probablement, l'eix de la fe cristiana, que és l'amor a l'enemic.
Sí.
Tinc dues qüestions. Aquesta idea de l'enemic, de vegades ens consta focalitzar-la en la gent propera. El nostre pare, la nostra mare, la nostra parella, el fill pròdig que marxa, pot ser el nostre enemic? I dos, es pot donar aquest amor a l'enemic?
És la gran pregunta, eh? Certament, l'exigència de l'ètica cristiana és de màxims, perquè estimar l'amic et surt connaturalment, no? L'amic que t'invita a casa, l'amic que t'ajuda, l'amic que està per tu, l'amic que et truca, com no l'estimaràs? Ara, aquell que t'ha traït, aquell que t'ha enganyat, aquell que s'ha dilapidat l'herència, aquell que no ha fet la feina, aquell que ha mal parlat de tu, estimar-lo és molt difícil. Llavors, nosaltres no és que siguem herois, sinó que creiem que Déu actua a través nostre i ens fa fer obres que nosaltres sols no podríem. Per tant, sí que és possible aquest amor, però no per la nostra força, sinó en la mesura en què Déu actua a través nostre i obre meravelles en nosaltres. Per tant, sí que és possible aquest amor. Hem vist persones que han perdonat assassins, que han perdonat criminals, que han perdonat terroristes, que no mereixien aquest perdó. I dius, com ha estat possible això, no? Doncs perquè l'amor obre camins allà on tot està molt tapat, tapiat, i és capaç d'obrir escletxes que nosaltres humanament no podem.
Creus que aquest amor a l'enemic del que estem parlant és una cosa que pot calar no només a nivell personal, sinó a nivell social o inclús polític? Perquè, clar, en el tu a tu és una cosa, però que aquest missatge arribi a transformar esquemes que regeixen la societat sembla com molt més complicat, no?
Molt més difícil, perquè una cosa és la relació binària jo-tu i una altra cosa és entre grups històricament enfrontats, històricament dividits, històricament pipats, que dius aquí hi ha un esquema binari que ho fa molt difícil, no? Però l'amor és capaç de veure allò que ens uneix i de veure el fons últim de la persona i de superar les diferències i de vèncer els rancors de la història, les ferides del passat, la memòria ultratjada, no? Aquest amor és capaç, certament, de crear pau allà on hi havia conflicte. El que passa és que necessita lideratges humans, necessita persones en els dos fronts que siguin capaços d'identificar això que ens uneix i de no voler perpetuar el conflicte eternament, no? Sinó dir, escolta, donem-nos la possibilitat que els nostres fills i els nostres nets no siguin hereus d'aquest conflicte mort que hem viscut nosaltres.
Retornem un segon a la paràbola, a la figura de la paràbola, perquè Jesucrist, evidentment, parla de fe molt profunda a través de petites històries que són les paràboles, no? Petites històries que poden tenir un ensenyament molt concret i molt profund, com s'ha demostrat, perquè tu mateix em deies abans d'entrar que aquest assaig, quan t'has posat a investigar, has vist que n'hi ha un fudimer de textos i d'estudis i de reflexions i teologia i d'exègesi al voltant, no? Llavors, però al final és una història molt senzilla. Un fill que marxa, que torna... Clar, jo he sentit també tota la vida que la fe és una trobada, una experiència.
Sí, sí, sí.
Més enllà de teories, que evidentment sí, són necessàries, és una mica així, no?
Home, això ho trobem a la primera línia de l'encíclica de Benet XVI, Deus Caritas Est, 2006. La fe neix d'una trobada interpersonal que transforma, capgira, obre tota una perspectiva nova, però neix d'un encontre. Un encontre que té lloc en la intimitat de la persona i que la fa canviar d'orientació. Hi ha una espècie de transformació. Llavors, aquest fill que torna es transforma. Ha tingut una experiència del seu pare que no hauria tingut mai, i per tant aquest viatge en ell ha estat revelador i ha estat el començament d'una altra vida. El fill que es queda no fa el viatge, però podrà canviar? Aquesta és la pregunta, no? A vegades per canviar has de fer un viatge, has de caminar, has d'ensopegar, t'has d'equivocar, has de penedir-te i comences de nou. El fill gran que es creu que ho fa tot bé, que és arrogant, que compleix, no entén aquest amor tan absolut del pare, perquè ell està en la lògica de la comparació i de la justícia. I l'amor és més que la justícia.
I és molt curiós, si em permets el comentari, és que em fascina, ja ho saps, eh? T'ho he expressat abans. La paraula del fill és fantàstica, perquè, clar, podries dir, home, o sigui, si ets tu el que està sempre amb el pare i no has après res de l'amor.
Exactament. Perquè està dins de la lògica de la justícia. Jo et dono això, tu m'has de donar això. No entenc que donis al fill que torna tot això, començant per fer una festa, tenint en compte que s'ha dilapidat els béns amb dones públiques i acabant menjant pitjor que els porcs. Com li pots fer aquesta festa, no? I des de la seva lògica és just, perquè està en la lògica dono-rebo, et dono-rebo, hi ha d'haver una equitat. Però és que el qui estima no calcula, dona a fons perdut. I dona tant a fons perdut que no calcula el que ell rep o el que li dona a l'altre. No?
Clar, però aquest amor, Francesc, està fora dels esquemes humans.
Esclar, per
perquè,
això...
perquè el món avui en dia, perdona, que això ja està convertint en un interruptor, és que el món avui en dia entén l'amor com tu estaves descrivint, com un allò de m'aportes o t'apartes. No?
Clar,
o
sigui, però això és una relació contractual, instrumental, que es dona molt.
Comercial, però afortunada... inclús, comercial.
Sí, però afortunadament... Tu ho saps, en la relació pares-fills, en la relació d'un voluntariat amb el seu destinatari, hi ha molt de gratuïtat, hi ha molt de donació invisible, no? Els pares no passem el platet, tu. Si al marxar el fill als 30 anys li diem, mira, ara et passo la factura des del primer bolquer fins a l'últim màster, quina qualitat tindria aquest amor? Nosaltres ens hem bolcat, ens hem donat, i el fill vola. I després hi ha el fill que agraeix, i el fill que no agraeix, i això no ho saps quan tu eduques i quan tu t'entregues, no? Per tant, no vull ser pessimista, jo crec que aquesta forma d'amor gratuït, de donació, també hi és. El que passa que és més subterrani, no ocupa titulars, però hi és a les llars, hi és a les organitzacions, hi és a l'educació, però no sempre llueix tant com l'amor que és contractual, jo et dono, tu em dones, fem un pacte, jo pago 5, tu pagues 5, i no em passo d'aquí.
Bueno, a veure, ara obrim una mica més el focus, perquè estic atrapat pel fill pròdig. He estat revisant les teves publicacions i crec que demà igual em compro dos o tres llibres, no t'estranyi, perquè tractes temes que em resulten magnètics. Per exemple, vull destacar un parell o tres i demanar-te pincellades, sí. Vale? Com un pintor. Vas publicar el 2011 un llibre que es diu Jesucrist 2.0. I m'ha cridat molt l'atenció aquest títol. Es pot actualitzar, Jesucrist?
Aquesta era la pretensió. Com presentar la figura, el missatge de Jesús en un univers com el nostre que és molt diferent del que va viure Jesús històric i per tant és un intent de posar-lo al dia amb un llenguatge que sigui significatiu. Uh-huh. És un gran esforç.
Una altra publicació que m'agrada molt com a concepte és Vivir en lo esencial. M'he quedat amb els títols, eh?
Sí, ho veig. Aquesta va sortir arrel de la pandèmia perquè em sembla que les crisis ens permeten anar a lo essencial i purificar tot el que és banal, frívol, estúpid, no? I llavors dius, a veure, quan les coses van molt malament és quan ens adonem de que l'essencial és allò que no podem perdre i allò que hem de garantir en tot moment. I les crisis ens ajuden a depurar i a treure molta palla i a quedar-nos amb allò que realment ens sosté. Per això dic que hem d'aprendre a viure en l'essencial i no preocupar-nos tant per l'accidental, per lo frívol, per lo perentori, per lo anecdòtic.
És el secret, una mica, viure en l'essencial?
És el secret bàsic, no? I a més ho veiem en els grans savis, no? Que al final viuen amb molta austeritat, amb molt despullament, i saben allà on està l'essencial i en tot allò que és vanitat de vanitats.
A mi em passa, a ti t'agradarà aquesta frase, Francesc, ja t'estic calant. Em passa que em quedo molt amb les frases i no amb els autors. No sé de qui és la frase.
A veure.
Però m'agrada molt una frase, era d'un prevera, d'un prevera sant d'aquests, que deia, la diré en castellà, perquè me la sé en castellà, és... necesito poco y de lo que necesito,
poco.
Necesito poco.
Sí, senyor, sí, senyor. I ara tampoc ho recordo, però l'he sentit molts cops. Sí. Vol dir, escolta, es pot viure amb poc i del que necessito encara, a més, poc. Sí, senyor.
Sí, sí, sí. El 2016 vas publicar Saber dir no. I jo que em vaig enganxar a la ràdio sent molt petit amb José María García, el butano, sí. Recordo que en els seus mítics discursos, fumant a l'estudi, deia que si està a l'abast, que el sí està a l'abast de qualsevol, que la veritable personalitat i intel·ligència està en dir no. Era un filòsof, José María García.
Amb aquesta frase sí, totalment. Ara amb altres no, però aquesta concreta la podria dir Albert Camus.
L'abrazo farolas igual no és filosofia pura.
No, correcte, però Camus deia en L'home revoltat que ser lliure és justament saber dir no.
I, clar, la darrera pregunta. El 2008 vas publicar un llibre amb títol absolutament ambiciós. Per mi. És que em sembla clar. Es diu el títol, el llibre, El sentit de la vida.
Sí.
Un segon, que ja et veig que et llances. No et preguntaré que m'expliquis quin és el sentit de la vida, però sí una altra cosa. Coneixes el sentit de la vida?
Al llarg de la vida l'he anat descobrint. Això no es descobreix de cop, però sí que hi ha verbs que sí que el vas descobrint, però no de cop. I jo, si tu em fas la pregunta, doncs diria, home, té molt a veure amb estimar. El que fa que la vida mereixi ser viscuda és poder estimar i ser estimat.
Però no ens ho expliquis tot, perquè així tinc l'excusa per tornar a convidar-te un dia i parlar del sentit de la vida.
D'acord.
Aquesta és la nostra ambició en aquest programa, descobrir el sentit de la vida.
Caram, Francesc. Tu, caram.
Sí, no ens estem de res aquí. Francesc Torralba, filòsof, teòleg i assagista, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts en aquest divendres aquí a Camins i molt agraïts.
Doncs gràcies a tu i ànim i enhorabona pel programa.
Moltes gràcies de veritat i esperem tornar-nos a trobar en el Camins. D'aquí res, Cerdà i González, ja correm per aquí, de seguida ens revolucionem.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Senyor Ivan González, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada.
Bona vesprada.
Tot bé, senyors?
Molt bé.
Doncs temps d'opinió, temps de revolució, qualsevol cosa pot passar. I, de fet, ha passat. Especialment agraïts a Ivan, que ha substituït amb tota gentilesa la baixa de darrera hora d'Anton Verdeny, que bé, és com si es lesionés Pelé i el substituís Maradona. Una mica aquest és el concepte. A veure, el primer tema que vull posar sobre la taula en aquesta setmana és que hem conegut que el govern de la Generalitat ha decidit que no renovarà el concert a les escoles que segreguen per raó de sexe en les etapes d'infantil, secundària i estudis postobligatoris que caduquen al final de curs, segons ha anunciat el conseller d'Educació Josep González Cambray després del Consell de Govern d'aquest dimarts. La mesura afecta a 11 centres a Catalunya. Ara de seguida us demano la vostra opinió, però podem saludar en aquest moment, quan passen 30 minuts, 8:45 de la vesprada, Meritxell Ruiz, que va ser des del 2016 fins al 2017 consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més, també va ser directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa i ara és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Meritxell Ruiz, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, bona nit.
I gràcies per estar amb nosaltres aquí a Camins.
A valtros. A mig també vaig ser directora d'una escola, que m'ha apassionat.
És cert, perquè jo soc tuitero viciós del Twitter i t'he buscat al Twitter i el que posa de tu, més allà de totes les coses que he explicat, és que ets directora d'escola. O sigui que crec que això ho portes molt a dins, ja es nota.
Sí.
Doncs mira, Meritxell, aquesta mateixa setmana, ho explicàvem ara, es produïa aquest anunci, la decisió aquesta. Així la comunicava dimarts l'actual conseller d'Educació, Josep González Cambray, després del Consell de Govern. Ens podem escoltar.
Al segle XXI no hi pot haver cap escola
que amb finançament públic continuï separant nens i nenes a les aules. Les escoles lliures de qualsevol tipus de discriminació. La segregació per gènere augmenta els estereotips i legitima el sexisme.
Meritxell, clar, tu tens diverses vessants, vas estar al govern, molt en temes d'educació i família, i ara ets, com dèiem, la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Des de la Fundació, actualment, com valoreu aquesta decisió del govern sobre les escoles?
Doncs, primer de tot, dir que a l'escola cristiana totes les escoles són mixtes. Per tant, no en tenim cap d'educació diferenciada, pertanyen a un altre patronal. Però dit això, malgrat no ser un model que doncs, estigui dins les nostres escoles, jo crec que és un model que s'ha de respectar, perquè bueno, la llei els empara i, per tant, són escoles que han tingut concert fins des ara i ens hem de posar amb la pell de les famílies. I, al final, aquestes famílies el que necessiten i el que tenen dret és a poder tenir els seus fills, no?, des de P3 fins des que acaben amb una escola finançada com ha estat fins ara.
Correcte. Recordem que en aquestes 11 escoles afectades s'imparteixen els cursos d'ESO i en dos casos també el batxillerat. No hi ha cap que faci l'etapa de segon cicle d'educació infantil amb aquesta segregació de sexe. En aquests centres, l'exclusió afectarà 139 grups d'ESO, és a dir, 3.850 alumnes i 251 alumnes de batxillerat. La decisió seria de cara a Meritxell al curs 2022-2023. Creus que és una decisió que arribarà fins al final o passaran coses encara?
De fet, si torna a passar el que ha passat, que és probable, és que això es guanyi a tribunals per part de les escoles que segurament ho recorreran i, per tant, quedi sense res. De fet, ja ha passat en altres comunitats autònomes que van intentar desconcertar-ho, s'ha recorregut i després s'ha guanyat. Jo, tornant a sentir les declaracions del conseller, jo el que li vull dir és que a Catalunya no hi ha cap escola que discrimini, ni cap escola que creï estereotips, ni cap escola que legitimi el sexisme, perquè si fos així, no és que no hauria d'estar concertada, és que hauria d'estar tancada. Per tant, a Catalunya no hi ha cap escola que això passi. Que després volem discutir un model educatiu? Escolti'm, això, les persones, no, que aposten per aquest model educatiu tenen molts arguments per defensar-los i les que no ho defensen doncs, tindran els seus. Però crec que ho hem de treure d'aquest debat de si són sexistes, de si genera estereotips, de si discriminen, perquè si fos així, per llei, no hi ha cap escola que ho pugui fer.
Ara més estaves explicant que justament no teniu en la vostra fundació cap d'aquestes 11 escoles, però tot i així suposo que en l'ambient doncs, es comenten coses. No sé si us ha arribat alguna reacció de les famílies, com ho poden estar vivint, no sé si tens algun input sobre aquesta qüestió.
No, les famílies han neguit d'aquesta escola, no, perquè ells han fet una porta i tenen dret a tenir aquesta educació. I en general, les famílies de la concertada fa temps que tenim un neguit i és que l'educació en aquest hauria de ser gratuïta, no ho és, i això sí que realment genera discriminació, perquè hi ha moltes famílies de classe baixa o de classe mitjana que ja venen a les nostres escoles, però que els resulta un esforç molt gran, i també n'hi ha d'altres que voldrien venir i han de renunciar, i això ho dic com a directora d'escola, que m'he entrevistat amb moltes famílies, i que han de renunciar-hi perquè no poden fer aquest esforç. I això sí que realment discrimina. I això en el govern sí que hi hauria de posar solució. Jo, si em permeteu, sempre poso un exemple pràctic, que potser ja me l'heu sentit a dir, però jo, la meva nena va caure i es va fer un tall al cap i el vaig portar a Sant Joan de Déu d'Urgències, quan vaig sortir no em van dir que havia de pagar el 35% del que havia costat el tractament que li havien fet. Me'n vaig anar, vaig donar les gràcies per l'atenció rebuda i ja està. Doncs això que ens semblaria horrible que passés, no? O jo estic vacunat i segons on la portés, si fos públic o si fos una altra modalitat concertat, hagués de pagar la vacuna, oi que això no s'entendria? Doncs això és el que està passant en educació i això és el que no hauria d'estar passant, perquè l'educació ha de ser i hauria de ser gratuïta per tothom.
Meritxell, mira, ens acompanya ara quan et despedim a tu, començarem la nostra tertúlia frenètica dels divendres, acabem sempre molt alt en aquest programa. Ens acompanyen Ivan González, que és economista, i Jordi Sardà, que és historiador. Per si volen fer-te alguna pregunta, t'has de dar-te algun comentari, tenen el micròfon obert.
Molt bé.
S'estan mirant ara mateix dient tu, no, por favor, tu, amb molta formalitat.
Bueno, jo és que pregunta no tenia cap.
Jordi Sardà.
Tenia diverses coses a dir, però no era tant a la Meritxell Ruiz.
Sinó com una opinió allà...
Sinó més aviat li adreçaria directament des d'aquestes zones al conseller d'Educació i a la consellera de Feminismes i Igualtat del Govern de la Generalitat.
Molt bé. Després ens fas el teu speech, Sardà. Estem frisosos per escoltar-te. Ivan, tens alguna coseta?
Jo és que l'estava escoltant i és que no puc estar més d'acord, o sigui, vull dir... El problema ja no és la segregació, ja no és el que ha dit el conseller fa dos dies, que per mi no ha donat una. Vale? Ho sento, ho dic així, no ha donat una.
No, ho sentis, és la teva opinió.
Però, clar, jo per mi sempre, la millor opció passa per la possibilitat d'escollir. Si ens treuen aquesta possibilitat d'escollir i no hi ha opcions, malament. Perquè la realitat és que no és un atac a l'escola que segrega per sexes, com li volen dir, sinó que al final és un atac a la concertada. Han començat per aquí i aniran expandint-se.
Fantàstic. Doncs aquí queden les opinions. Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i exconsellera d'Educació, no ens oblidem d'això. Moltes gràcies per estar amb nosaltres uns minuts aquí al Camins i per donar-vos la teva visió sobre aquest tema que ara mateix està candent.
Molt bé. El proper dia, com que no hem pogut entrar més, us sí. explicaré, si voleu, anirem més a fons amb el tema del finançament que comentava l'Ivan. I, de fet, és que és això, el que volem és diversitat i pluralitat, però, que és el que representem.
Meritxell, sí. No, el proper dia no. Explica'ns ara, fes-nos 5 cèntims. No ens deixis amb el peixet.
És que si teniu aquest debat tan intens, no em sap greu perdre temps en això. No, és que hi ha molt desconeixement de què financia realment el departament amb les escoles concertades. De mitjana, el departament paga només el 80% dels docents que tenim a l'aula. Per tant, l'altre 20% l'han de pagar les famílies. I en aquest 80% li paguen directament la nòmina al docent. Per tant, l'escola no veu absolutament res. Però falta un dèficit del 20% de docents. I per altra part, tots els diners que fan referència a la llum, a l'aigua, l'electre, la secretaria, la consergeria, el manteniment, les taules, les cadires, els ordinadors... Tot això, el departament només paga el 40%. El 60% l'han de pagar les famílies. Clar, això és inimaginable. I això és el que està passant. Nosaltres també hem de fer un esforç d'explicar-lo, no? Perquè la gent a vegades es pensa que el concert és de saber què paga. Doncs mireu, no paga ni tots els docents i paga una petitíssima part de totes les despeses que en una escola pública sí que es paguen. Per tant, demanaríem que fos exactament el mateix. I ja només per introduir una mica de debat, hem vist bastant... Asturats, com sortien a dir que tots els alumnats de l'escola pública tindrien un ordinador a partir de 5è de primària i els de la concertada no, només uns quants. Perdoneu, són ciutadans d'aquest país com qualsevol altre. L'escola que hagin triat no els ha d'impedir tenir un ordinador o no tenir-ne. I ens estem trobant amb molts alumnes de les nostres escoles amb famílies amb situacions molt crítiques que no tindran ordinador.
Ivan, crec que té coses a dir.
Sí, jo afegiria, i em corregirà la Meritxell si cal, però jo afegiria que a part de pagar només una part, vale, com moltes coses en aquest país, es paguen en retard. Per tant, no només es paguen una part, sinó que l'escola ha d'avançar l'altra part i hi ha pagaments que potser triguen, bueno, no es cobren ni durant el curs en actiu.
Sí. Doncs també, aquí queda tot. Meritxell, et convidem, aquí fem atracaments constantment, si t'expliqués, o sigui, som uns atracadors professionals. Et convidem properament, amb més temps, amb una mica més de cintura, que vinguis aquí a l'estudi, ens acompanyis en la tertúlia tot un revolutum i ens ampliïs tot el que vulguis dir.
Vinga, serà un plaer fer-ho.
Perfecte, per nosaltres també. T'acomiadem ara mateix, moltes gràcies per aquesta intervenció, per estar amb nosaltres. Fem una petita pausa i tornem amb Jordi i Ivan.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel.
What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller.
Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough. I can't go on, I can't go on, no wonder. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Camins,
el magazín del vespre a Ràdio Estel. Totum revolutum.
Doncs un minut que passa bueno, no sé ni com dir-lo. Falten 20 minuts, 19 minuts per arribar a les 9. És que l'hora en català, pels que no estem massa acostumats, has de fer un màster directament. Iván González.
Molt bones.
En aquest moment ens posem drets perquè s'ha d'explicar a l'audiència que l'Iván González ha vingut a aquesta tertúlia doncs amb molta generositat i havent-lo avisat pràcticament 5 minuts abans. Llavors, el tema és el següent. Jo li he dit, Iván, si vens et poso un pis a la castellana. Perquè, clar, ens ha fallat l'Anton, que tenia un compromís, i et poso un pis a... I m'ha dit, no, un pis a la castellana no, però un muffin sí que t'acceptaré. I en aquest moment et faig entrega, això m'agrada molt, posar-me dret a l'estudi, ara si m'estàs escoltant malament, et faig entrega, estic agafant el muffin... I es faig entrega perquè és gairebé un tortell de Reis. Aquí tens el muffin i tu també tens un, Jordi, no et preocupis. Però el teu és proporcional.
Dono fe que el tinc davant.
Això vol dir que...
Oh!
Ahí està el muffin de Jordi Sardà i el muffin d'Iván González.
A mi m'esteu enganyant, això és una magdalena.
Bueno, és cert, és una magdalena. Per tant, ja està, estem tots en pau. Molt agraïts que hagueu vingut els dos, perquè, a més, el Jordi també està una mica allò refredat. Per tant, avui, a tranques i barranques, però és divendres, és tot un revolutum, pot passar qualsevol cosa. Així que molt agraïts, ahí tens el muffin, te l'has de fotre. Doncs vinga, anem per temes. Jordi Sardà, volies comentar coses arran d'aquest concert retirat a les escoles que segreguen per sexe. Vinga, t'escoltem.
Jo volia complementar una miqueta el que estava dient l'exconsellera Meritxell Ruiz, i és que hi ha diversos despropòsits en tot aquest cas. Un d'ells seria que ens trobem que la dona de l'actual president de la Generalitat és exalumna d'un d'aquests centres que, segons la pròpia Generalitat, segreguen per sexe, són creadors de masclistes i de monstres diversos. O sigui, per tant, la primera en la frente. El propi govern està dient que la primera dama ve d'una d'aquestes monstruositats. La segona que tenim aquí... A mi m'agradaria parlar molt de lo que és el gènere. Aviam, ens estan dient que segreguen per gènere, però també ens està dient el govern que el gènere no ve determinat pel sexe. Per tant, en aquestes classes que potser són de nens o de nenes, igual hi ha nens, nenes, transgèneres o els 32 gèneres que ens està dient el propi Departament de Feminismes i Igualtat. Uh-huh. És a dir, conclusió, no segreguen per gènere. O segreguen o no segreguen, que s'aclareixi la Generalitat. Si existeixen els gèneres fora del sexe biològic, no s'agreguen. També m'agradaria dir que...
Està com agafant carrerilla, com si anés a saltar al buit. Bueno. Què t'agradaria dir més? Cuidado amb la magdalena, perquè és que la tiraràs. Al final la tiraràs.
Anant una miqueta més suau, em sembla una mesura absolutament electoralista, perquè això ja havia passat. Tots sabem que el Constitucional els donarà la raó, els jutges donen la raó, i per tant el govern també ho sap. I què fa? Dona aquesta missatge, després és recorregut, els centres obtenen una altra vegada els concerts i d'aquí 4 anys tornaran a fer el mateix quan es trobin de cara a les eleccions. Uh-huh. Per últim, m'agradaria parlar una miqueta de que aquestes escoles no segreguen, eduquen a través de la diferència. Perquè si aquestes escoles segreguen, això vol dir que l'Ajuntament de Barcelona està segregant, perquè està fent urbanisme tàctic en perspectiva de gènere. Què significa això? O sigui, ells el poden fer, però l'escola no el pot fer.
Un moment,
en què quedem?
Tiempo. Urbanisme tàctic
sí,
en perspectiva de...
El que estàs sentint.
És que, clar, jo, a mi em sembla...
Paraules de la gran regidora Janet Sanz.
M'agradaria convidar els nostres oients a que entrin a la pàgina de licitacions de la Generalitat i que busquin aquestes paraules i trobaran que l'Ajuntament de Barcelona està licitant obres en perspectiva de gènere. És a dir, segreguen a través de l'urbanisme. Ells sí, però l'escola no ho pot fer.
Vale, però o sigui, el concepte és molt d'estallar el cervell, no? Però a la pràctica, què és això? Ho sabeu?
Sí, que hi ha un sobrecost d'uns 500.000 euros que s'emportarà algú. Això és a la pràctica tal qual.
Això és la pràctica, no?
No, això és el que hi ha, perquè en aquests moments s'estan fent màsters en perspectiva de gènere, que tots sabem que l'única sortida que tenen és aquesta.
Per tant, ha quedat clar que el tema del concert i el tema de... no està molt clar, encara hi ha moltes coses a dir, evidentment, i clar, de les seves, els seus detractors, podríem dir, el qual em sembla molt, molt lícit i molt lògic d'altra vegada. Si us sembla bé, alguna cosa a afegir, Ivan?
No, ja està. És que estic d'acord, és puro populisme, i perdona que ho digui així, però...
Bueno, a mi se m'han quedat com 10 coses més per dir, però me les guardo per la propera.
Va, tu ves guardant, el sac és gran. Volia parlar-los. Mira, tinc un tuit de Jordi Sardà aquí, m'agrada molt revisar-vos els tuits. No sou massa... Bueno, tu sí, tu ets molt tuitaire de retuitejar, Jordi, però l'Ivan es modera. El tuit és de Santiago Niño Becerra, és un retuit teu, i diu, la gent haurà d'acostumar-se a preus de menjar més alts. Això també toca molt a tu, Ivan. Sí, sí. Béns necessaris, energia, alimentació, habitatge, estan incrementant els seus preus. Es tracta d'unes declaracions del CEO de Kraft, la marca de salses, on parla d'això, de la pujada de preus dels aliments. Per què el retuit, Jordi? Ets molt fan de la maionesa?
No, gens. No m'agrada gens. No, però soc molt fan.
Ni la casera, tampoc. La casera tampoc
t'agrada. Sí, de la casera soc un fan absolut. Perfecte. Però m'ha agradat molt el que ha dit aquest senyor perquè no ha fet res més que dir la veritat. I em diràs, home, i això a què ve? Doncs ve a que a través del Covid el que s'ha produït és el trencament de la globalització, el trencament de les xarxes de distribució i, és a dir, una regionalització de les economies que ens està portant a una hiperinflació energètica i alimentària. Uh-huh.
Jo, com has dit abans, sóc més moderat que el Jordi.
Tothom és més
però,
moderat que
el però,
Jordi.
Però certament hi ha una pujada d'inflació, certament en breu veurem com realment els aliments i les primeres matèries pugen. És veritat que també que el tema logístic està complicat, però bueno, jo, a part de més moderat que el Jordi, també vull ser més optimista, no? I també més optimista que el professor Niño Becerra, el qual el tinc molt apreci, però també crec que de vegades una mica alarmista. Però sí, o sigui, no puc dir res més que és que la inflació puja i continuarà pujant. I ho sento però, dir-lo, però és així.
Escolteu, puja la inflació, pugen els preus, de les, a més, de les matèries primeres, sí, de l'alimentació, la llum, etc.
Sí.
I el salari mínim interprofessional puja 14 euros.
15.
Bueno, 15, escolta, hi ha diferència.
Deixi un euro.
Vale. Llavors, ens anem a pique directament o què passa?
No, simplement que l'única manera que hi ha per arribar al creixement zero que ha proposat el Club de Roma és precisament acabar amb la demanda, no amb l'oferta. I per tant, per acabar amb la demanda, l'únic que pots fer és empobrir la gent. I això són unes declaracions molt bèsties, però deixa'm acabar dient que quan en el món hi havia dos sistemes econòmics, el comunisme i el capitalisme, hi havia una possibilitat, entre cometes, de triar, i hi havia també la necessitat del món capitalista de, si no seduir, intentar que la classe obrera se sentís satisfeta i no temptada de passar al bloc soviètic. Des del 89 això no passa, perdó, des de l'any 90 això no passa, i en aquests moments el capitalisme s'ha tret la mascareta de sobre i ara estem a el que se'n diu el globalisme 5.0, que és el que he dit, el trencament de les xarxes de distribució, imprimir bitllets que no tenen cap mena de recolzament de patró or.
Per tant, tenen menys valor, sí?
No, tenen menys valor. Per què ho fan? Perquè l'única manera de matar el deute econòmic, el gran deute públic que tenen els estats, és amb una inflació brutal.
I com es redreça això, Jordi? Ivan?
A veure, reitero, no s'adreça, però aquí jo no sóc tan alarmista com ell. De fet, em permetràs que vagi una mica al passat, a uns quants programes d'aquesta casa també, que jo vaig dir, no sé si te'n recordaràs, que es necessitava un altre Bretton Woods.
Home, i tant.
Vale?
Moment mític d'aquest programa.
No, perquè, i continuo pensant, o sigui, però jo no pel fet de lo que va ser, sinó pel
això
fet...
m'ho ha robat a mi, Ivan.
Bueno.
Ja ha robat a varios.
Tindríem que debatre això, però el que jo volia dir era, amb això era simplement, i ho vaig dir en el passat, o sigui, hem de canviar aquest capitalisme en el qual estem vivint ara perquè és insostenible. Uh-huh. Vale? I hem d'anar, sota el meu parer, cap a l'economia social de mercat. Bueno, hi ha milers d'opcions, però jo seria cap a l'economia social de mercat. Aquest capitalisme està canviant, perquè això sí que és veritat, com diu el Jordi, és un capitalisme molt més radical, molt més d'Adam Smith, que no pas dels últims que estàvem veient en els últims anys. Vale? Uh-huh. I aquí o fem aquest Bretton Woods, o fem aquest antes i després, o no ens adreçarem.
I et costa que hi ha alguna corrent a nivell mundial que s'estigui plantejant una cosa així, un nou Bretton Woods, o no? O és una utopia?
No és una utopia. El que passa que a dia d'avui...
El Jordi
per l'altra orella m'està dient...
El Jordi
jo.
Es fa la tertúlia a sobre.
No és una utopia, perquè realment sí que hi ha corrents, però la realitat és que a dia d'avui són corrents minoritàries.
Vale. Jordi.
Sí, hi havia una possibilitat. Hi havia, he dit en passat, de fer una possibilitat d'un Bretton Woods, i era si hagués guanyat en Trump. El Donald Trump era el representant de l'aïllacionisme nacionalista dels estats, que estava disposat a fer un nou acord d'un sistema planetari basat en el patró or i en les criptomonedes. A perdre aquesta opció, ens trobem davant d'un liberalisme salvatge que en aquests moments la seva cara visible política és l'esquerra.
Estem en directe, falten 9 minuts per arribar a les 9 de la nit amb Iván González, economista, Jordi Cerdà, que és historiador, fent aquesta tertúlia tot un revolutum dels divendres per acabar ben alt la setmana aquí a Camins. Agafem el fil, però com comentaris ràpids en aquest cas, de l'economia, perquè hem conegut una nova pujada als autònoms, Ivan, de cara al 2022, entre 96 i 225 euros anuals. L'executiu espanyol ha proposat aquest augment en a la base de la cotització mínima fins als 960 euros i passar a un tipus fix de 30%, etc. A efectes pràctics, això suposarà un augment, com ho dèiem, de 96 o 225 euros en aquesta franja anuals en funció de si l'autònom és societari o persona física. I les associacions de treballadors autònoms mostren indignació, aquesta és la paraula, davant una decisió que, segons denuncien, s'ha pres sense diàleg. El diàleg no està de moda, no?
Sembla mentida, perquè sembla mentida que dona igual un euro que 96, que a dia d'avui, tal com està el treball, ja no dic els autònoms, sinó el treball en general, vagin contra la base de flotació de la nostra economia actual. O sigui, vull dir que el modus operandi dels autònoms s'ha de canviar, segur. Fa molt de temps, i jo crec que acabarà passant, s'està debatint la possibilitat de que els autònoms paguin per facturació amb un mínim, com ja es fa en altres països com Alemanya, i això està a la taula, però que de golpe y porrazo, i em perdoneu l'expressió, facin aquesta pujada, doncs sí, jo trobo, no sé si dir... No sé, un insult.
Obsé.
És un insult, és que és veritat. Jo aquí no puc estar més d'acord amb les entitats, és que no pot ser... Torno a repetir, un euro o 96, em dona igual. Dic, ara el que haurien de fer és... Ja no dic rebaixar-ho, que sí, però com a mínim mantenir-ho.
Jordi?
Bueno, el govern ha manifestat en múltiples ocasions que necessita 15.000 milions de... recaptar 15.000 milions d'euros més. No sé d'on ens pensaven que els anaven a treure. Els van a treure els de sempre, els treballadors, uh-huh. És així. També deu ser part del famós escut social que està proposant el nostre govern d'Esquerres Populista. I, per últim, dir que actualment, des dels anys 70, la ideologia ha mutat de sigles. El liberalisme salvatge d'extrema dreta el representen, des del meu punt de vista, les polítiques socialistes i d'extrema esquerra d'aquest govern.
Amb un punt més econòmic, perdona, sí. Aquesta pujada dels autònoms és el mateix que la pujada de l'impost de societats. Uh-huh. Vull dir, per això jo et deia abans que em dona igual un euro que 95, em dona igual un treballador autònom que un treballador assalariat, perquè al final l'impost de societats volen recaptar 15.000 milions més, volen recaptar de l'impost de societats 25.000 milions més, i al final...
I una cosa que no estem dient, i és que a partir del dia 31 de desembre d'aquest any, per tant, a partir del dia 1 de gener, de l'any vinent, d'aquí no res, d'aquí 4 dies, en lloc de pagar un 10% d'impostos a la compra-venda de vivendes,
sí.
Pagarem un 12%.
Sí.
Molt bé.
Sí, és magnífic.
Aquí celebrem molt la pujada dels impostos. Sempre ens agrada moltíssim. Doncs, escolteu, ja per anar acabant, un tema que a mi em sembla, de tot el que hem parlat... El més seriós de tots, ja us ho dic ara. Aquí va el titular. Multa de 4.000 euros, és real el titular, no és el Mundo Today, per afegir a una persona en un grup de WhatsApp sense el seu permís. La pregunta és, hem de passar un pas més? Cadena perpètua per la gent que t'afegeixi a un grup que no vols estar?
Jo vull felicitar aquesta persona que ha denunciat perquè s'acaba de treure 4.000 euros per la cara.
Directament, el nostre gran reconeixement. No, parlant seriosament, el demandat feia més de 10 anys que no era clienta d'un gimnàs, que va publicar el seu número de telèfon vulnerant la confidencialitat, la seguretat de les dades. O sigui, que avui en dia, jo no sé si us passa, però a mi em truquen de telèfons que no sé qui són, ni no sé, i quan agafo em diuen, bueno, és que és un seguro, és que no sé què. Hi ha un trasbals de dades per ahí que estem tots en bosses i ens tenen controlats.
Quan és més,
quan entres en una pàgina web i acceptes o no acceptes les cookies.
Ara.
Això és la gran mentida, perquè tu has llegit alguna vegada?
Mai.
Jo tampoc, eh? Jo, vull dir, acceptes perquè no tens opció de no acceptar.
Vull veure les notícies de l'esport i del mundo deportivo i dic sí, i ahí m'estic venent, no? Directament.
Bueno, és que les dades se les venen els uns als altres. Vull dir, a vegades tu apretes una, allò, accepto, per poder entrar a qualsevol, el que acaba de dir l'Ivan, a qualsevol pàgina. Però també m'agradaria una cosa, existeix el que se'n diu la llista Robinson.
Què és la llista Robinson?
Tu entres a la pàgina web de la llista Robinson i declares que no vols que et truquin per publicitat ni de gas natural, ni de telefònica, ni de lo que sigui, ni de seguros. Us he de dir, jo ho vaig fer fa un any i continuen trucant-me.
O sigui, teòricament, deurien deixar de trucar-te.
També però és veritat, també és veritat, i permeteu-me, que tu els hi dius, quan estàs parlant amb ells, estic a la llista Robinson i bueno, pengen el 0,01 mil·límetre.
Ah, amigo, aquí els agafes, eh?
Perquè els pots denunciar.
M'ho apunto, perquè és molt interessant. Ivan González, Jordi Cerdà, moltes gràcies per venir aquí al Camins, per fer aquesta tertúlia amb nosaltres, per totes les vostres aportacions, i ens veiem properament.
Gràcies a tu, passeu, avui doblement.
Passeu un bon cap de setmana i igual, cuideu-vos molt. Nosaltres que ja recollim. Gairebé 2 minuts i arribarem a les 9 del vespre. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada.
Recordem el nostre compte de Twitter, @caminsestelving, a la nostra pregunta d'avui molt festiva de divendres. Quina era, Maria José?
Com arribeu vosaltres al cap de setmana?
I què ha dit la parròquia? Com els tenim?
El 10% amb Netflix, el 14% a tope i el doble empat en 38% per una banda bé, però sense passar-se, i l'altre 38% fet caldo.
Enhorabona per aquests percentatges tan ben pronunciats, Maria José. Escolta una cosa, tu com arribes?
Jo bé, però sense passar-me.
Molt bé, és l'opció correcta. Maria José, un premi per tu, un muffin d'aquests petits com el del Jordi Cerdà. Gràcies, Maria José. Recordem també que ens podeu seguir a l'Instagram del programa. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 25 de Camins, seguim aquí. No ens han cessat encara, és meravellós. I escolta, al 100 crec que ens donen una coberteria. Amb un home que aquesta nit soparà en un restaurant fusió de cuina tailandesa, criolla, índia, murciana i del Vendrell, Estómago de Acero, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la primera i la darrera tentació d'aquest programa, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, el muntatge musical i a les vies de so, doble onada. Us deixem amb els companys d'informatius Carla i Pere Juventí Balcells de Todos los Santos, que encara els hi queden unes horetes per endavant de copsar tota la informació per vosaltres. Que treballin, que es guanyin el pa, que es guanyin el pa. Pels qui ens escolteu en la repetició del dilluns, bon inici de setmana. Vinga, que ja no queda res per tornar al cap de setmana. I pels que ens seguiu en directe, disfruteu d'aquests 2 dies. Doneu-vos algun capritxo, que això sempre va bé. Dilluns, Si tot va bé, el tot anirà bé. I ho tornarem a fer. Farem Camins.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.